família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara fins a les 4 en punt de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada. Avui amb pràcticament monogràfic dedicat a la situació de Leo Messi, que ahir va comunicar via Burofax al Barça que vol marxar i que, a més, vol sortir lliure perquè la clàusula que l'alliberava abans del 10 de juny, segons Leo Messi, no té validesa per l'alteració de la temporada que ha generat el Covid. El Barça també va contestar via Burofax. Si t'envien un Burofax, has de contestar via Burofax, recordant que la clàusula vencia el 10 de juny, que Messi té contracte i que la voluntat del club és que compleixi el contracte i que retiri el Barça. Els presidenciables demanen la dimissió de Bartomeu, hi ha socis o grups de socis posant en marxa mocions de censura, i així estem quan queden només 4 dies perquè el Barça de Ronald Koeman es posi a treballar. No sé si el Barça està a temps de revertir la situació, jo crec que no, és irreversible. Un cop Messi ha fet el pas, dubto molt que hi pugui haver marxa enrere. Si hi ha una opció, s'ha de lluitar, però si la decisió és definitiva i ferma, com sembla que és, la meva opinió és que el millor ja seria, si estem a temps, que el Barça i Messi poguessin pactar una sortida que permetés a Messi sortir quan abans millor i el Barça ingressar un traspàs a l'alçada del millor futbolista del món i no enrocar-se, això mai, en una desagradable batalla jurídica. Però pas a pas i pendents de com evoluciona el cas. De seguida, tota la informació i l'opinió al voltant de la situació de Messi, tot això en el dia en què el Barça ha presentat el davanter portuguès Trincao, que signa fins al 2025. El Barça femení s'ha quedat a les portes de la seva segona final de Champions després de perdre en semis 1-0 davant del Wolfsburg. A l'Espanyol no està gens clara la continuïtat de David López. En bàsquet, primer amistós avui del nou Barça de Jessica Vicius davant l'Andorra, on el Barça està d'estaix, el partit a les 7 de la tarda. I el ciclista català Marc Soler correrà finalment el Tour de França, que arrenca aquest dissabte. Les enquestes del dia Esports Cope. En clau Barça, us preguntem: que Messi decideixi acomiadar-se del Barça per Burofax, us sembla bé o malament? Us sembla bé només el 35%, malament el 65%. I en clau espanyol us preguntem si l'Espanyol ha de fer un esforç per retenir David López. Considereu que sí el 38%, que no el 62%. Està l'Héctor García al control de so, la Sílvia Ortiz i el Joaquín Bacigalupo a la producció, us parla Joan Batllori, passen 27 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope. Comencem abordant la notícia mundial de les últimes hores. Leo Messi ha comunicat al Barça que vol sortir. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, què tal? Bona tarda, Joan.
Hem de començar situant, centrant la situació, com han anat les coses a les últimes hores i també com està el tema ara mateix.
Doncs el tema està igual. Igual que ahir a la tarda, des de les 7 de la tarda aproximadament, ja se sabia que havia enviat un burofax al Barça i que el Barça havia respost dient que li agradaria que continués, que acabés aquí la seva carrera esportiva, i a partir d'aquí, doncs, tot el que sap una mica l'audiència, no?, de la cadena COPE, la reacció pública del president no s'ha produït, no hi ha hagut comunicats, no hi ha hagut rodes de premsa, únicament la presentació de Trincao. I d'altra banda, també, per afegir aquesta història dels burofax, també se sap que Quique Setién ha enviat un burofax també per aclarir la seva situació, que digui d'una vegada per totes al Barça que ja no és empleat del Barça. I això, naturalment, es fa d'aquesta manera, es fa segons els advocats per burofax, perquè quedi constància, perquè se sàpiga oficialment que ha rebut aquesta petició al Futbol Club Barcelona, i perquè, segons em deien des del club aquest migdia, fa una estona, doncs és veritat que encara s'està en procés de liquidació del contracte, de manera que no ha cobrat encara ni ell ni el seu staff tècnic, de manera que per això demana aquesta circumstància que no s'ha produït. És a dir, quan la junta directiva es va reunir, va dir que deixava de ser entrenador del primer equip, però que no deixava ser de ser empleat del Barça. De manera que així està la història. Burofax de Messi, burofax de Quique Setién i treball per l'assessoria jurídica del Barça.
Sí, sí. Ara abordem la situació jurídica, ho farem de seguida, però abans vull passar per l'estadi del Camp Nou, on tenim el Víctor Navarro. Què tal, Víctor? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal?
Molt bé. A la postura del Barça, la postura oficial, li ha posat veu a les últimes hores el secretari tècnic Ramon Planas durant la presentació de Trincao aquest mateix matí.
Sí, una presentació que no ha quedat ja desluïda perquè han dividit els torns de pregunta. Primer a Trincao i després a Planas i han deixat que pogués a les dues parts. La idea que transmet Ramon Planas és que estan treballant perquè Leo Messi continuï al Barça. Deia, volem construir un equip al voltant del millor jugador del món, que és Leo Messi. Ha recordat que tant el president com el nou entrenador, Ronald Koeman, han dit sempre que volen a Leo Messi a l'equip, i quan li preguntaven sobre si estan intentant convèncer el capità, deia això.
Nosaltres internament estem treballant, estem dedicant moltes hores, amb la teva pregunta de convèncer el Leo, estem dedicant moltes hores a fer un treball intern. Jo crec que entenc perfectament que sigui una notícia importantíssima, ho entenc, és normal, però jo crec que ara en aquests moments el que hem d'intentar és treballar molt internament per buscar la millor solució pel Barça i la millor solució per Leo, tots plegats i tots junts.
Tots junts, deia Planas. No hi ha divisió a la directiva. Tots volen que segueixi, també confirmava la cadena COPE en aquesta roda de premsa. Planas ha insistit que vol construir un Barça amb jugadors joves com Trincao o Pedri, com tenia el portuguès al costat de la presentació, però també amb altres amb més experiència com la de Leo Messi. I sobre la relació del jugador i el club, Planas en deia això.
Nosaltres no contemplem cap mena de sortida de Leo a nivell contractual, perquè entenem que el que volem és que es quedi. I jo crec que Leo s'ha de tindre un respecte enorme, perquè estem parlant del millor jugador del món, el millor jugador de la història, que el futur que ens ve és positiu, n'estic absolutament convençut, i no podem sortir d'aquesta idea, perquè és la nostra idea. Crec que Leo ha donat moltíssim al Barça, moltíssim, que el Barça també és un matrimoni que s'han donat molt. Ja fa molts anys que aquest matrimoni de Barça i Leo és un matrimoni que ha donat moltes alegries a l'afició, i és el que hem d'intentar tots els que estem aquí, lluitar perquè això segueixi endavant.
Planas ha tornat a insistir que tenen molt respecte pels jugadors que han donat molt al club, referint-se als acomiadaments quan hagin de marxar, i que seguiran treballant per un Futbol Club Barcelona guanyador.
Oli, el missatge del Barça està claríssim. Mentre hi hagi una mínima escletxa, el Barça ha d'intentar-ho, reconduir la situació, intentar convèncer Leo Messi perquè es quedi. Jo, francament, tinc la sensació de que la decisió de Messi és bastant definitiva i reversible.
Sí, jo posaria, sí, de l'1 al 10, jo posaria un 9, un 9 sí. O un 10, eh? Sí. Ja definitivament, perquè sigui una situació irreversible, com deies ara a l'entradeta del programa, i d'altra banda, doncs, la reacció del Barça és molt tova, de moment únicament no hi ha retrets ni res d'això, sinó únicament diuen que, bé, nosaltres creiem que tens encara contracte vigent fins al 2021 i ens agradaria que acabessis aquí la teva carrera esportiva. Molt suau.
Ens aturem en el tema jurídic, amb el tema del burofax. Clar, burofax amunt, burofax avall, posant pel mig la clàusula, a més d'un contracte. Quan fas això estàs pràcticament conduint la situació al terreny jurídic. Per això ens acompanya avui aquí als estudis el nostre advocat de capçalera, el Jacinto Vicente. Què tal, Jacinto? Buenas tardes.
Què tal, Joan?
Claro, cuando usas el burofax para comunicar algo, eso de alguna manera ya hace que la discusión se traslade al terreno jurídico prácticamente de forma directa, ¿no?
Sí, o sea, da la imagen de lo que hablabais hace un momento, ¿no? De que la decisión del jugador parece muy, muy definitiva, con lo cual en ese momento ya no estás en un terreno meramente de negociación amistosa o sentimental o ligada al club, sino que ya cuando tú has tomado una decisión de este tipo y quieres hacer valer unos intereses, lo que haces es comunicarlos formalmente por escrito y lo haces a través de un burofax.
Si te mandan un burofax notificándote algo, la vía de regreso, de retorno, la contestación tiene que ser vía burofax también, de forma ineludible.
No necesariamente. O sea, el hecho de que el jugador te mande un burofax lo que hace es que consta formalmente su intención. En este caso, según se ha comentado, la intención del jugador sería la de salir libre sin tener que abonar una cantidad. Esto, a ver, en todo terreno de una negociación, si tú quieres comprar algo, tú ofreces 5 y el vendedor te pide 50. En el mundo del fútbol hemos de entender que si Messi quiere irse y ha tomado la decisión de irse del club, es muy probable que sus agentes hayan hablado con algunos clubes ya, Y un club posible de destino lo que le va a decir al jugador es, hombre, si quieres, tú quieres mantener tu ficha, hombre, tal como está el mercado, con el coronavirus, con como estábamos en crisis y tal, pues tendrías que llegar libre. Si encima llegas libre, es muy probable que la gente o el jugador le diga, es que en ese caso no solo voy a mantener mi ficha, sino que te voy a pedir una prima de fichaje. Y claro, todo eso tiene que ser si llego libre. Messi lo que hace es, en ese caso, es intentar pues, su partida jugarla a su petición de máximos. A partir de ahí el club lo que se va a acoger es evidentemente a lo que él entiende que hay en el contrato. Y entonces si la petición de máximos de Messi es me voy libre, el club, si no fuera Messi yo creo que habría reaccionado así, pero siendo Messi, dado lo que hay y la imagen y todo, pues han, como bien habéis dicho, ha reaccionado muy suave diciendo queremos que se quede, pero normalmente cualquier club lo que te dice es yo me remito a tu cláusula de rescisión. ¿Qué pasa? Que aquí son 700 y esto es absolutamente inviable. Nadie va a pagar 700. Entonces el camino lógico nos lleva a un acuerdo, el acuerdo de decir mirar, hay un contrato, te quieres ir, se hace un traspaso, en este caso, tal como está el mercado, pues igual es, pongo un ejemplo, si te quieres ir al City, pues yo quiero a Eric García más otro jugador, más 100 millones, y entonces te puedes ir. Esto sería lo que sería lógico en el mundo del fútbol. A nivel jurídico, bueno, lo que yo interpreto es, un juez, si esto llega a una guerra total y se llega a tener que ir a un juzgado ordinario...
Esto hay que evitarlo a toda costa.
Esto habría que evitarlo, pero si no queda otra, un juez normalmente lo que va a interpretar es la literalidad del contrato. Es decir, si hay una fecha donde usted se podía acoger a poder irse sin ir rescindir...
¿Tú crees que el Barça puede estar tranquilo desde ese punto de vista? ¿Le ves fundamento a la reclamación de Messi de decir, bueno, sí, ponía el 10 de junio, pero claro, como ha pasado todo esto con el COVID y la temporada se ha alargado más de lo previsto y tal, entendemos que esta cláusula no tiene validez. ¿Tiene fundamento eso o no se aguanta mucho?
A ver... A nivel jurídico estrictamente, yo, tal como veo un poco aquí a nivel, normalmente interpretación que hacen los juzgados y demás, evidentemente yo creo que el juez sí va a decir que el Barcelona tiene derecho a cobrar. El tema es decir, ¿se ha extendido la temporada? Sí, se ha extendido la temporada, pero es que Messi tampoco, si quiere acogerse sus abogados, no a la literalidad de la norma, sino al espíritu diciendo, 30 de junio entendíamos que era final de temporada, y esto se ha extendido hasta agosto, por lo tanto, entendemos que el espíritu de la norma no es el 30 de junio, sino ahora. Pero tampoco es así, porque Messi no lo ha dicho el día siguiente del partido del Bayern. Han transcurrido unos partidos, se ha iniciado ya la pretemporada del primer equipo de este siguiente año, con lo cual tampoco entiendo que por ahí se pudieran acoger. Yo entiendo que al final Barcelona va a tener un derecho a cobrar.
Abogado, yo tengo dos dudas rápidas. ¿Qué tal, Jacinto? Dos dudas rápidas. ¿Este Burofax le respalda para no acudir el próximo domingo a hacer las pruebas PCR?
A ver, una cosa es el hecho de tú comunicar que no quieres continuar y otra cosa es si el club entiende que tú tienes contrato en vigor, el club puede aplicar un procedimiento disciplinario si tú no acudes. Es decir, el jugador puede decir, yo no voy, pero el club va a decir, como usted formalmente sigue perteneciendo al FC Barcelona, yo...
O sea que lo normal es que acuda.
Lo que sería lógico es que acuda. Lo que pasa es que estamos
en una situación... Y luego otra cosa. ¿Está por encima del derecho laboral al derecho deportivo en el sentido de decir él puede irse a trabajar a cualquier club del resto de España? Es decir, perdón, de que no sea España, es decir, al extranjero, a trabajar al extranjero y después ya se aclararán los jueces.
¿Se puede ir a trabajar? Este es el siguiente tema. Una cosa es la jurisdicción ordinaria, y que sería un procedimiento ante un juez, en este caso lo social, y que dictaminará si el Barcelona tiene derecho o si el jugador tiene derecho a irse, donde yo entiendo que al final el club tendría el derecho a cobrar. Otra cosa es, en el ámbito deportivo, el acudir a la FIFA, y a la FIFA acudir a pedir un transfer provisional.
Ya te digo que de momento no ha acudido ni Leo, ni el Barça, ni nadie. De momento,
Es que sería una guerra. Entonces, en una guerra se va a la FIFA y le dice, señores, yo...
quiero trabajar en tal sitio.
Como este procedimiento judicial que vamos a tener abierto, no sé cuánto tiempo va a tardar, y a mí se me pueden acabar los plazos para empezar la temporada de fichar por otro equipo, pues yo quiero jugar con mi nuevo equipo. En mi nuevo equipo va a ser este equipo, el Manchester City. Y yo quiero jugar. Bien, la FIFA ha habido jurisprudencia donde lo que ha hecho es decir, bueno, prima el derecho a jugar el trabajador en este caso. Y sí, ha dado un transfer provisional. Cierto es que es... muy pocos casos de jugadores con una entidad, por supuesto, que no tiene nada que ver con Messi, y donde ha sido un, digamos, la cantidad que se discutía entre clubes ya no era un problema de dinero, sino era un problema de que el club no quería dejarlo ir. Entonces, son pocos casos, pero ha habido jurisprudencia de la FIFA. El jugador puede acogerse a eso. Ahora, eso no obsta que el jugador se acoja a decir, yo, como no sé si esto va a durar 3 meses el juicio, y quiero empezar a jugar con mi nuevo equipo, me acojo a esa posibilidad de pedirme empezar a jugar, eso no quita para que el Barcelona siga teniendo el derecho o no de cobrar. Es una cosa diferente.
Tú que dominas, Jacinto, temas de mercado, ¿a qué clubes de Europa, por la envergadura económica de la operación, puede ir Leo Messi ahora mismo?
Muy pocos. PSG, porque PSG sigue siendo un club que depende prácticamente de un jeque, y a él 223, 100, 150 le da exactamente igual. Le sigue dando igual bastante. Manchester City, porque es algo parecido y porque hay una serie de connotaciones particulares, como es la presencia de Guardiola. Luego, para mí, hay un club que está pujando nuevo fuerte y que tiene una gran ventaja, que es la fiscalidad, es en Italia. Y en Italia parece que el club que mejor se ha posicionado es el Inter. El Inter,
capital chino detrás muy potente, ¿no?
Exacto, con un sin ser un jeque árabe, sí, es un capital chino muy potente, muy potente. Y luego, por último, un club que tampoco ha hecho gran inversión y que también tiene una posibilidad económica importante es el Manchester United. En uno de esos cuatro creo que serían los pocos que podría ir. Yo ahora mismo, por un poco la referencia que me llega y el contacto que me llega desde el Fútbol Club Barcelona, lo que se está hablando es que si tuviera que salir Messi, la imagen que se tiene que trasladar es que si es el mejor jugador del mundo, tiene que ser el fichaje más alto que haya existido jamás. Es decir, si por Neymar se pagaron 222, aquí estaríamos hablando de 223. Esto es lo que desde dentro del club se dice, bueno, si no queda otro remedio y este jugador va a salir, tiene que haber 223. Ahora, esos 223 en cash, en dinero, hoy en día es muy difícil. Es casi imposible. Quizá el PSG podría pagarlo sin problemas. No sé si el Inter está en disposición. Entonces, lo normal es que se haga con una cantidad de dinero y con jugadores del club de destino que interesen al FC.
Por ejemplo, Eric García y Gabriel Jesús, más 100 millones.
Ahí estamos ya en la tasación que cada uno quiere hacer. Yo, por ejemplo, Eric García para mí puede estar en torno a los 20-25. Gabriel Jesús, yo creo que no está más allá de los 70, con lo cual tendría que ser prácticamente de decir, pues eso, más 120-130. Pero sí, es una idea de ese tipo.
Un dels equips que sona més fort com a possible destí de Leo Messi, si acaba deixant el Barça, és el Manchester City. Tenim el nostre home a Anglaterra, el Dani Gil. Dani, hola, bona tarda.
Hola. Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda. Explica'ns, Dani, què es diu allà de la situació de Leo Messi al Barça i també de l'interès del City per fitxar-lo.
Doncs hi ha esperança, hi ha il·lusió, però també prudència. A mi no em consta que Messi i Guardiola hagin parlat directament, tot i que a través de terceres persones sí que ha hagut contactes. Ara fa una estona ESPN anunciava que la proposta del City a Messi és de 3 anys de contracte i després seguir vinculat amb l'entitat del City Football Group a través del New York City. Diners a la caixa n'hi ha, prop de 300 milions d'euros per fitxatges. I, evidentment, com el que estàveu dient, no hi ha tants equips d'Europa que puguin tenir a Messi. Per tant, l'opció del City és una de les poques alternatives que hi ha sobre la taula, una opció que cada cop va prenent més força, tot i que ara per ara a Manchester hi ha silenci, més enllà del soroll de gent externa al club, a través de les xarxes socials, però no es vol fer cap pas en fals. És evident que el City sap que està davant d'una gran oportunitat d'endur-se Messi, perquè per primera vegada és el futbolista argentí qui s'ha pronunciat, tot i que és una operació una mica complicada pels vincles emocionals que hi ha entre totes les parts. A Guardiola li hem preguntat sempre, des del primer dia que va arribar a Manchester, des de la seva presentació el 3 de juliol de 2016 per un possible fitxatge de Messi, i ell sempre ha tingut ferm amb el discurs de l'Ista Barça i que la carrera del nou. Insisteixo, ni Guardiola, ni Iberistany, ni Ferran Soriano, tots amb l'obrana, volen quedar com els dolents de la pel·lícula, però volen quedar com els que van forçar la sortida de Messi del Camp Nou, entre altres coses.
Ui, perdem la cobertura. Gràcies, Dani. Crec que està clara la postura del City. Que...
Sí, evidentment... a mi. Sí, yo esta mañana he hablado también con ellos y simplemente me dicen no comen, Manolo.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, lo que es verdad es que no salen diciendo no estamos detrás de Messi y tal, no es cierto, no sé. No, ellos están calladitos, no comen y trabajando.
Claro, es que Guardiola Oli siempre ha dicho quiero que Leo Messi termine su carrera en el Barça, pero lo añado yo, si Leo Messi algún día decide que su carrera no acaba en el Barça y se pone en el mercado, pues a por él, ¿no?
Estuvo a punto en el 2016, pero a punto. Yo recuerdo que estaba en la Eurocopa de Francia y me llegó esa noticia y a partir de ahí incluso me whatsappé con Bartomeu y estaba a punto de irse en el 2016. Ahora desde el City lo único que dicen es no comen. Ayer, por ejemplo, Guillem Balaguer decía que no entran los planes, pero de momento no han salido porque a lo mejor tampoco les interesa, diciendo que no es así. Porque además, si no le queda menos de 6 meses, no se puede negociar con ningún jugador.
Torno al Camp Nou amb el Víctor Navarro. Víctor, perquè ja s'estan movent iniciatives per engegar mocions de censura. De fet, Jordi Farré s'ha presentat a les oficines del club aquest matí per iniciar-ne una.
Sí, aquí davant a les oficines, a la porta de les oficines que tenim davant nostra, ha entrat a les 9 i 4 minuts, ha estat 4 minuts fins a les 9 i 8, ha presentat aquesta sol·licitud de vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i ha marxat, no ha fet declaracions, no ha parlat en cap dels mitjans que estàvem aquí a la porta, no ha dit res, després ha publicat un tuit dient que complia amb la seva paraula. Manifest Blaugrana també ha dit que, bueno, havia anunciat ja ahir que presentaria una moció de censura si abans de divendres no havia dimitit Bartomeu, doncs han juntat files en tornar a Ferrer, algunes plataformes més també ho han fet i estan amb aquesta moció de censura que pretén presentar Ferrer. També aquest matí ha estat per aquí el director executiu Òscar Grau, que després l'hem vist a la presentació de Trincau, després ha vingut Javier Bordas, que ha estat escridassat, com li va succeir a Guillermo Amor després del dia següent del 2-8 de venir de Lisboa, per alguns aficionats. I ara, de moment, aquí a les oficines del Barça us podem dir que tranquil·litat, molta premsa, però no hi ha cap vehicle ni cap treballador que surti ni entri del club.
Seguim al tanto, Víctor, gràcies.
Gràcies.
Incorporo també a l'antena d'Esportscopi el Toni Freixa. Què tal, Toni? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Quin panorama, no?
Sí, el Barça ja ho sabem, que és extraordinari per lo bo i per lo dolent. I ara toca el segon.
A tu t'ha costat de creure molt, has mantingut els últims dies la postura ferma de que no veies a Messi deixant el Barça. No queda ja més remei que creure-s'ho, no?
Sí, bueno, perquè no podia imaginar que es produïssin els fets que s'han produït amb un burofax on textualment està demanant sortir gratis, lliurement, com si no hi hagués cap compromís signat. Jo, entenent que hi havia una clàusula de 700 milions d'euros, malgrat que sabia que no estava content per la situació, no podia imaginar que podia pretendre el que pretén amb aquest text, no? Ara anem a veure totes dues parts, amb seny, amb coneixement, si saben trobar una solució pactada.
Ayer por la noche estuviste muy bien, Toni, en el partidazo. Tú dijiste que has visto el contrato de Leo Messi, aparte del burofax, también el contrato. En el contrato se dice 10 de junio, ¿o se dice después de acabada cada temporada?
10 de junio.
No,
no lo he visto porque no lo he tenido en mis manos, pero sí que he podido acceder a él hablando con alguien que lo tenía
sí.
viéndolo, ¿no? Y me lo ha leído. Y por lo tanto, porque esa primera reacción que tuve fue la de pensar, oye, vamos a ver si cuando Messi envía un burofax diciendo que se va, si es que realmente el contrato le ampara para poder hacer eso.
Claro.
Y no le ampara. La cosa es que ellos pretendan tener una interpretación. Pero bueno, ahora mismo el problema no es tanto el hecho de que se vaya a ir pagando o no pagando, sino el hecho de que una trayectoria tan brillante como la de Messi en el Barça termine de una manera como esta, con un frío burofax, ¿no?
Clar, s'ha de fer, Toni, tot el possible per sortir del carril aquest dels burofax i de la via jurídica, i si Messi realment té la decisió presa al 100% i no hi ha marxa enrere, això s'ha de portar a un despatx i s'ha de mirar de pactar una sortida on, entre cometes, les dues parts puguin sortir beneficiades, si és que el Barça pot sortir beneficiat de la sortida de Messi.
Efectivament, és justament el que penso. Ja no és una qüestió de que ens discutim o no ens discutim, sinó de que siguem capaços, ja que no ho hem estat fins ara, de gestionar això per evitar que succeeixi aquest lamentable episodi, doncs que almenys tinguem el seny per asseure en una taula i trobar una fórmula que sigui bona per Messi i pel Barça, perquè Messi sortir amb un burofax també li perjudica amb ell.
El
Barça per descomptat, el Barça és trist i tots els culers estem decebuts i encara hem estat de xoc, no? Però ell, el millor jugador de la història, que ha fet tot el que ha fet amb la samarreta del Barça, que va començar la seva història amb el tovalló, no pot acabar marxant amb un fred burofax.
Pero vosotros sois abogados y sabes que en el mundo de las empresas, y más moviéndose los millones que se mueven, es simplemente un protocolo, seguramente. Ya sé que es muy malo y yo también estoy contigo en todo lo que dices. Y sabes también que Quique Setién ha enviado otro burofax.
Sí.
¿Por qué? Porque no se le ha liquidado todavía. Y claro, él dice, decidme claramente que me habéis echado del club cuando me paguéis y tal, porque si no, no puedo encontrar trabajo.
Bueno, sí, jo crec que el Barça està en la gestió amb la decadència més absoluta. Tots som conscients que el període d'aquesta junta directiva ja s'ha acabat. Fora de que estatutàriament això no es produeixi fins a un determinat moment de l'any 2021 i que les eleccions siguin el mes de març. I això... han passat tantes coses i el resultat és tan dolent...
Ha de dimitir Bartomeu ja o ara no té sentit, Toni?
Bueno, és que Bartomeu ha acabat el seu mandat. O sigui, això, quan la gent demana una dimissió fulminant, el que hem de pensar és que la sortida de Bartomeu i la seva junta ha de ser ordenada i ha de ser d'una manera que no perjudiqui el club i que no perjudiqui el nou president i la nova junta directiva que ha d'entrar. Totes dues coses. Tota aquesta gent que demana la dimissió fulminant, jo li demanaria que admetés públicament que acceptarà les pèrdues d'aquest exercici com a pròpies. És el que passarà. Si el senyor Bartomeu marxa avui i entra una comissió gestora, els resultats de l'exercici 2021, que seran de pèrdua, perquè estem en una pandèmia i tots sabem que tenim menys ingressos, aquests resultats seran de la junta directiva nova, que ja tenim al Barça l'antecedent i coneixem tot el que va passar amb aquells famosos 8 dies i tota la interpretació. Home, com pot ser que jo sigui responsable de 8 dies? Bueno, doncs en aquest cas el nou president serà responsable d'aquest temps. Jo crec que és molt millor treballar una solució assenyada. És temps de posar el seny al servei del club, el seny i l'experiència. No crec que sigui moment d'experiments, crec que és moment de ser conscients dels temps que ens toca viure i decidir el millor pel club.
Sí, perquè a més ara engegues una moció de censura, que és un procés que pot durar un parell de mesos perfectament o més. Si això, en el suposat que recullen les signatures, que després es vota a favor de la moció de censura i va endavant, s'han de fer unes eleccions, és que entre una cosa i l'altra, Toni, ens plantem pràcticament el mes de març, que és quan hi haurà les eleccions, no?
Efectivament. Amb un vot de censura, el moment més ràpid que hi haurien eleccions seria el mes de gener. I el més tard, el mes de març. O sigui, no guanyem absolutament res.
Sí, sí.
No hi ha cap diferència. Evidentment, quan hi ha tota aquesta campanya constant per demanar que un president i una junta directiva que han acabat molt malament i que han gestionat molt malament, que això queda fora de tot dubte, i a més, jo vull recordar una cosa quan parlo, perquè rebo tants atacs en xarxes socials, que al final ja te n'adones, no?, que hi ha una campanya de determinades persones que volen fer mal. Que a mi el senyor Bartomeu em va cessar com a secretari, eh?
Sí, sí.
Que jo sóc l'únic directiu de la història del Barça que ha estat cessat d'un càrrec estatutari. Jo no sóc amic del senyor Bartomeu, ni formo part del seu equip, ni del senyor Bartomeu ni del senyor Rossell, que em vaig presentar a les eleccions el 2015. Ara, el que sí que faig és defensar el club i intentar trobar una solució que sigui el millor pel Barça. No el millor pel senyor que vol ser president, que porta 3 anys fent campanya. No, no, no. El millor pel Barça.
Toni, gràcies.
Gràcies. Bona tarda.
Jacinto, te agradezco la visita, eh?
De nada, a vosotros.
Qué grande.
Oli, seguim pendents dels moviments.
Por favor. Hasta ahora.
Que vagi bé. Fem una pausa i recta final d'Esportscope.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
El Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y quisiera lo próximo compartir postre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garvey en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado, sobre mesa de cine en 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Quatre minuts i les quatre. Hem d'explicar més coses a Esports Cope, com per exemple Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que el Barça femení s'ha quedat a les portes de la seva segona final de la Champions.
Una llàstima, perquè el Barça va perdre perquè li va faltar efectivitat. A més, l'àrbitre no va xiular un clar penal per mans de les alemanyes a l'inici del partit. La Champions femenina, recordem que no té VAR per revisar. L'equip es queda així a les portes de la final de diumenge a Anoeta, però amb la sensació que va ser millor. El míster Lluís Cortés considera que han fet un pas més a Europa.
Fa molt temps volem mesurar el nivell d'aquest equip amb els grans d'Europa i avui s'ha mesurat. I avui s'ha mesurat i s'ha vist que no és que estiguem a nivell, és que estem per sobre. És que estem per sobre d'aquest equip. Almenys el que avui hem vist sobre el camp demostra que el Barça ha estat per sobre, que el Barça mereixia guanyar i el dret a les jugadores a l'acabar el partit, que jo no canviava cap de les jugadores que avui portava la samarreta del Barça per cap de les del Wolfsburg.
Decepció i orgull a l'equip. L'altra semifinal es disputarà aquest vespre setmana més entre el Paris Saint-Germain i l'Olímpic de Lyon.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
A l'Espanyol, Juan Arias, bona tarda.
Hola, Matiori, bona tarda.
No està clara la continuïtat de David López.
El Espanyol estudia la posibilidad de cederle con opción de compra a David López. El central tiene una ficha muy alta que el club no puede asumir en la segunda división. Estamos hablando de unos 3 millones de euros brutos. Y se le ha propuesto una rebaja a cambio de devolverle esa cantidad cuando se suba a primera. David López no declara esa opción, no acepta la rebaja de sus emolumentos y en esa tesitura la solución pasaría por una salida bajo esa fórmula o directamente un traspaso que rondaría los 6 o 7 millones de euros. Tiene 30 años el central y contrato todavía hasta el 2023. Por otra parte, Andrés Prieto, tercer portero que no ha viajado a Marbella con el equipo, está a punto de rescindir el contrato con el Español.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet. Joaquín Bacigalupo, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Y hoy tenemos el primer amistoso del Barça de Eixa, así que Vicius.
Así es, empieza la era Saras, va a ser en Andorra contra el local, justamente el Morabank Andorra, a partir de las 7 de la tarde. Se puede ver por Barça TV. La única baja va a ser Kyle Kuric, que como contábamos se dio un golpe en la cabeza. Sigue bien, sigue entrenando, pero por protocolo no va a estar en el partido de esta tarde.
També tenim un flash de ciclisme, Juan.
Sí, el Movistar Team ha decidido que el catalán de Vilanova, Marc Soler, corra el Tour de Francia en lugar de ser el jefe de filas del Giro de Italia como inicialmente estaba previsto. Ante la incertidumbre que rodea la prueba italiana por la COVID-19, el director del equipo de Telefónica, Eusebio Unzué, ha apostado por sus mejores hombres de cara a la carrera del país francés. Marc Soler y el mallorquín Enric Mas acompañarán de esta forma a Alejandro Valverde, quien será el jefe de filas de Movistar en el Tour que comienza ya este sábado.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Últim minut d'Esports Cope, d'última hora, Joaquín, què tenim?
Dos qüestions. Según recoge Mundo Deportivo, el programa Tot Costa habría informado que Josep Maria Bartomeu tiene intenciones de reunirse hoy con Leo Messi. El presidente no quiere perder más el tiempo y quiere intentar una reunión en la que logre hacer cambiar de parecer al crack argentino. Y por otro lado, Tsunami Blaugrana, una plataforma más que conocida ya para todos, ha hecho una concentración frente a las oficinas para esta tarde, para las 19 horas, con el mensaje Messi sí, Barto no.
Gràcies, Joaquín.
Chau, chau.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça us preguntem que Messi decideixi acomiadar-se del Barça per Burofax. Us sembla bé el 35%, malament el 65%. I en clau espanyol, l'Espanyol ha de fer un esforç per retenir David López. Creieu que sí el 38%, que no el 62%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos molt.
We'll be right back.